L'entrevista.
Bueno, eren les dones que es dedicaven, bueno, que vivien a dalt de la muntanya, tenien pocs recursos i guanyaven la vida amb allò que els hi donava el bosc, trementina, bolets, mel, i amb tot això es guanyaven la vida, feien preparats per tenir cura de la gent, dels veïns, però també del bestiar, i anaven de casa en casa, de poble en poble, oferint això a canvi de diners o a vegades d'intercanvi. Ho pagàvem amb els productes, pagàvem també doncs, passar la nit a casa de qui fos per anar continuant la seva ruta, que podia arribar des dels Pirineus fins i tot. Sembla que el cas documentat més lluny van arribar fins a Alacant o València, pràcticament. Era una forma d'obtenir calés en efectiu en un moment on el més habitual era l'intercanvi de productes. I amb això van aconseguir, és molt curiós perquè van aconseguir una certa independència si ho comparem amb les dones de l'època, que qui es feia càrrec dels calés era l'home, no? Però les trementineres eren propietàries del seu diner.
Clar, deies que eren dones molt independents, una època a finals del segle XIX, principis dels XX, una dona amb independència ja era directament tachada de bruixa, no?, per l'Església.
Bueno, jo no diria tachada de bruixa perquè ja havia quedat enrere tot aquest la persecució de les bruixes a Catalunya. Diria que el punt àlgid va ser en el segle XVI o XVII, però aquí ja estem parlant de finals del XIX. Però sí que encara hi havia aquest record i aquesta associació, potser, de les bruixes. Però no, més aviat era com fer una conya, no? Igual li deien bruixa quan volien dir-li alguna cosa per fer mal, però penso que ja no es prenien seriosament. La gent no les prenia per bruixa, sinó tenien aquest record del passat. Però bueno, tothom té això present perquè, clar, les bruixes, al cap i al fi, eren dones que feien preparats, que tenien coneixements de medicina, de com fer de llevadores i tot un ventall de possibilitats que estaven en mans dels metges, i si no, només et quedava doncs, una allò que li deien bruixa, no? Per la gent, era l'alternativa de la gent que estava aïllada a dalt de la muntanya.
La història es centra en tres dones, en tres franges diferents, com una espècie d'herència de lo que era aquest curativisme, bueno, les fe de cures i volies fer com un homenatge, no, a la figura de la dona d'aquella època i fer un crit de doncs sí, teníem aquesta figura, teníem aquestes dones que eren les metges d'aquella època.
Bueno, per un costat sí que hi ha un cert homenatge, sobretot al tema de les trementineres, que era una figura que ja coneixia, la meva dona li agrada molt i sempre em deia de per què no tractar aquesta figura en un còmic. Això d'una banda, però també volia presentar les víctimes en un moment donat de la societat, en aquest cas la societat catalana, però també espanyola, perquè era un conjunt on en aquell moment les lleis eren molt restrictives per a les dones i volia posar en escena la víctima més l'esglau més baix, que serien les dones, no? Més baix sota el punt de vista de l'Església, que era sobretot està en un moment molt beligerant perquè s'estaven implantant les escoles laiques i l'Església estava a mort contra aquest tipus de canvi en la societat. I la dona representava era la figura que representava la família, l'estatu quo d'aquell moment, i tenien por de que aquests canvis arribessin a trastocar una mica tota la idea de família que tenia l'Església, no?
Com va ser el procés de documentació? És difícil escriure sobre un fet real?
Per mi no és difícil la documentació perquè m'agrada molt. O sigui, jo m'ho prenc com que és un moment de gaudir, d'aprendre coses noves, i i m'ho prenc d'aquesta manera. Tinc tendència a llegir molta documentació, a prendre notes d'allò que trobo interessant i després amb tot aquest ventall de possibilitats que et dona la sobredocumentació, això em permet treballar molt més fàcilment el guió, perquè tinc tanta informació i em moc tan fàcilment pel context, perquè ja estic empapat de tot això que envolta els personatges, que em resulta molt més fàcil anar escrivint d'aquest lloc en aquesta època. O sigui que és necessari, però també per mi és un plaer.
En aquest procés explicaves que vas trobar uns escrits d'un mossèn, un sabadellenc, Fèlix Sardà, no? Què deia aquests escrits? Qui era el Fèlix Sardà?
Aquest era un apologista de l'Església, de la vessant més radical, i estava fent campanya contra la implantació de l'Església laica a tota Catalunya, a tot Catalunya i a tot l'estat espanyol. Llavors estava pirat, completament pirat, clar, perquè deia que era millor tirar el teu fill per una muntanya o portar la teva filla a la prostitució, millor això, que portar un col·legi laic. Llavors, imagina't quin era el to referent al tema de l'escola laica i l'església. Era una lluita a mort i bueno, s'havien passat a frenar, evidentment, però era lo normal, perquè... Bueno, lo normal, sota el punt de vista d'aquesta colla de pirats, no? Perquè, hòstia, això canviaria molt radicalment el tema de com estava establerta la societat, sobretot la família, i des d'aquest punt de la família, doncs, canviar la societat. Això era un perill per ells i els hi treuria la seva posició d'avantatge, no?
I per últim, és una història de personatges, però també és una història d'ambientació. Ha sigut complexa aquesta ambientació? Et venia de gust fer aquest procés?
Clar, l'ambientació és molt, molt, és molt passada, hi ha molta foscor en tots els sentits, tant del guió com de color, però penso que ho demanava la història, perquè estem parlant d'un poble molt aïllat, a dalt de la muntanya, gent amb pocs recursos, amb poca comunicació amb l'exterior, en una època de canvis on la societat intenta evolucionar una mica i l'Església i l'Estat intenten que això no passi. I jo estava escrivint, vaig començar a escriure el guió en pandèmia i hi havia tota aquesta mala maror allà flotant, no?, a l'ambient de por a lo desconegut, al virus, a que si hi ha gent que treballa en un hospital que, hosti, que no se m'apropi, que igual m'enganxa alguna cosa. Jo vaig escoltar notícies molt, 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 molt boges i vaig pensar que sotmetre la població en temes amb molta por de fons com un virus o una guerra o qualsevol situació extrema, doncs el que fa és fer sortir el pitjor de cadascú. Llavors, em va semblar interessant passar tot això en aquesta època, a mitjans finals del 19, començaments del 20, i traslladar el tema del Covid, doncs, en aquesta època, que podria ser la ràbia, la peste, vés a saber quina història d'aquestes, no? Que podria ser un bon paral·lelisme per fer sortir això, el pitjor de cadascú, que és el que sempre m'ha agradat quan treballo històries com més fosques o de por, si ho volguéssim dir. Doncs l'ésser humà sempre té bon material per construir històries xungues, sí.
Una espècie de distopia en el segle XIX, no?
Sí, això mateix, una distopia en el segle XIX. Aquesta, sí, sí, de fet, si poguéssim viatjar en aquell moment de la història, podríem veure d'aquesta manera. Distopia amb un trasfons històric i social que sempre m'ha agradat, però sí, podríem dir que podria ser una distopia, per què no?
Quimèric, el programa de gènere fantàstic.